3 minuts per sobre de 2:15 del matí, moment de l'entrevista del dia. Avui volem parlar del llibre Bona Lletra i Bona Vida. I és que s'ha dit que la lletra reflecteix la nostra manera de ser. Doncs avui parlem d'aquest llibre que han tret a la venda la Marta Cailà, la periodista de RAC1, i el Joaquim Valls, grafòleg. El tindrem el Joaquim d'aquí una estona. Ara, de moment, ens ocupem de parlar-ne amb la Marta Cailà. Marta Cailà, molt bon dia i benvinguda als estudis de Cugat.cat. Acabeu de treure un llibre, juntament amb el Joaquim Valls, s'anomena Bona Lletra i Bona Vida, i analitza la lletra de 10 personalitats públiques del nostre país que han superat obstacles importants i han acabat assolint d'una manera o d'una altra l'èxit. Primer de tot, un llibre sobre grafologia. Sembla ser que es posa de moda. Això no és la primera entrevista que fem en aquest programa a autors que han tret llibres sobre grafologia. En aquest cas, ara ho comentàvem abans d'entrar en directe amb la Marta, qui porta el pes és el grafòleg,
clar, evidentment,
el Joaquim Valls.
Evidentment, ell és expert en la matèria. Jo sóc una simple periodista. I com que ens vàrem conèixer a través del programa del Via Lliure, ell es va posar en contacte amb mi i em va proposar de fer un llibre. Ell va estar fent una secció amb nosaltres durant tot un any, o sigui, jo el vaig entrevistar pel primer llibre que va escriure, que es deia Bona Vida i Bona Sort. Aquest era el primer llibre que va escriure. I jo, saps allò quan agafes un llibre que dius, és la bomba? O sigui, jo estava tan emocionada, jo soc molt pesada, quan una cosa m'agrada, tota l'estona ho estic comentant, i a la redacció portava una setmana interrompent constantment els meus companys de feina dient, és una passada aquell llibre, és una passada, m'encanta, però sempre tens la incògnita de a veure com serà l'autor, perquè no sé si t'ha passat a tu, que de vegades tu llegeixes un llibre molt bo o convides a una persona que és excepcional en el seu àmbit professional i a l'hora d'explicar les coses no té traça, o sigui, no té gràcia. Hi ha gent que és molt sosa. Molt sosa. Aleshores jo deia, a veure aquest home com serà.
I a la ràdio no ens convenen aquests.
No ens convenen gens els sosos. No, no, jo ara ja m'asseguro molt d'intentar tenir els mínims sosos possibles perquè t'enfonsen el programa. O sigui, perds el ritme i per molt interessant que sigui la matèria que toca, si ell no s'explica bé i no és bon comunicador, aleshores perd tot l'interès.
En definitiva, Marta, va resultar que no.
No, va resultar que era un catacrac. Era supersimpàtic, tenia molt de sentit de l'humor, dominava perfectament l'àmbit de la grafologia. A més, la manera com ell va arribar a aquest camp és molt interessant, perquè ell és economista. O sigui, ell no és psicòleg, no. Ell és economista, però va començar a interessar-se per tots els temes de la psicologia positiva, per una situació personal seva, i durant 10 anys va desenvolupar un mètode de grafotransformació, que això pot sonar esotèric una mica. O sigui, jo quan ho vaig veure en el llibre vaig dir, ai.
És el mètode Kimon.
Exacte. És un mètode que consisteix en millorar la teva vida transformant la teva lletra, que sona estrany, però jo t'haig de dir que després de llegir el llibre i fer-li l'entrevista, se'm va acudir de fer una secció en el programa en què poséssim a la pràctica el mètode Kimon, amb tres oients agafades a l'atzar. Parlo en femení, agafades, perquè totes les persones que ens van escriure per...
Interessades.
Exacte, tot dones, no sé per què és això. La qüestió que vam agafar per sorteig tres persones de tres franges diferents que van estar fent el mètode Kimon durant 9 mesos, 9 mesos escrivint cada dia. És una mica rotllo.
Això és el que els demanava el Joaquim.
Sí. O sigui, tu per fer el mètode aquest has d'escriure cada dia durant un quart d'hora. Això s'ha de tenir voluntat, per fer-ho.
I què escrius?
Escrius... Mira, hi ha un cop a la setmana que fas una redacció lliure i cada dia tu escrius, cada mes treballes un aspecte diferent de la teva personalitat. El primer mes l'autoacceptació, l'optimisme, la gratitud... Aleshores, en funció del que tu estàs treballant aquell mes, escrius unes frases determinades. I tu t'has de fixar en com traces les lletres, perquè ella et diu la E ha de ser d'aquesta manera, la M ha de ser d'aquesta manera...
Tens una pauta, per tant,
sí,
a
tens
seguir
una pauta.
Un camí pel
sí,
qual et vol
ara
portar.
Sembla que estigui jo venent el mètode, que no és el cas, perquè l'expert...
Ara quan entri per telèfon
sí,
el Joaquim ja
però,
ho haurem
però
fet.
Estava molt ben pensat, perquè si tu et fixes en com traces les lletres i no en el significat de la frase, sinó que tu estàs concentrat en la forma.
En cada lletra que fas.
El contingut d'aquella frase et va directe al subconscient. O sigui, és molt, molt difícil entrar en el subconscient de les persones. Molt complicat. Has d'entrar d'una manera indirecta. Tu al subconscient no li pots dir penso que sóc una gran persona perquè no t'ho acceptarà. Aquest mètode treballa això, justament. Entrar missatges positius de millora personal a través del subconscient, treballant la lletra. Bé, vam fer tota aquesta secció, que va funcionar molt bé, les oients van experimentar una gran millora, t'ho haig de dir. Jo no sé després a llarg termini com funciona, i de fet, quan el Quim em va trucar per dir-me fem un llibre, jo li vaig dir, escolta'm, si vols promocionar el teu mètode, ho fas tu, perquè és el teu tema. Vull dir, a veure, jo aquí no m'hi mullo. És el teu mètode, tu vius d'això, i jo no vull entrar en aquesta qüestió. És el teu negoci. Però em va dir, no, és que no va d'això. Vull parlar de per què, justament, a nivell cerebral, hi ha aquests circuits que fan que quan tu escrius, la teva personalitat queda reflectida en la teva lletra. I aleshores se'ns va acudir aquesta opció de fer entrevistes, i jo li vaig proposar, home, si ja hem de fer entrevistes, perquè ell primer deia entrevistes, doncs, per exemple, a les oients que havien fet amb nosaltres el mètode, a gent que havia fet una grafotransformació, i li vaig dir, home, fem personatges famosos, perquè té molta gràcia analitzar-los la lletra, i amb totes les dades que donen informe grafològic, que és increïble, les dades que es pot esbrinar a partir de la teva lletra, fer-los aquesta entrevista. I així va ser.
Vau decidir, però, Marta, que no serien famosos qualsevol, sinó alguns que haguessin hagut de superar obstacles.
Sí, aquest va ser el punt de partida. El punt de partida va ser, perquè primer teníem com a objectiu analitzar la lletra d'un moment de dificultat de persones famoses i comparar-la amb la lletra actual, per veure si havia patit una reflexió, una variació a la lletra, si havia evolucionat. Després ens vam adonar que era una mica complicat aquest objectiu, perquè, a veure, tothom ha superat moments difícils a la seva vida, que poden ser de l'àmbit professional, de l'àmbit personal, tothom ha patit desenganys, etc, etc. Però, clar, potser no guardes lletra escrita d'aquella època. I ens vam trobar amb que molta gent ens deia que jo no trobo cartes.
Seria complicat.
Clar, total, que vam evolucionar una mica. Però sí que en el primer brainstorming, per exemple, el Màrius Serra, doncs és un exemple claríssim que vam posar. El primer dia ja, perquè ell va haver de superar la mort del Llullo, el seu fill, ara fa uns anys, i ens va semblar que era un cas digne d'anàlisi. La Irene Villa, que és aquella noia que va patir una amputació de totes dues cames per culpa d'un atemptat d'ETA quan ella tenia 12 anys, i després és un cas de superació impressionant. Bé, vam començar a agafar aquests casos, però al final es van apuntar a la llista d'altres que potser no han patit una situació tan traumàtica com aquesta.
De fet, els noms són 10, són sí. El Ferran Adrià, sí. L'Andreu Buenafuente, el Xesco Espar, el Ricardo Fisas, Pau García Milà, Pilar Rahola, Daniel Rojo, Àlex Rovira i, com hem dit, Màrius Serra i Irene Villa. Hi ha dues parts en aquest llibre. S'estructura en la part en què la Marta fa les entrevistes,
sí,
i després la part teòrica, que és la que acabarem de parlar després amb el Joaquim. El títol del llibre, Bona lletra i bona vida, ja ens fa induir una mica, Marta, cap on ens porten aquestes vides.
Sí, el que s'ha constatat amb aquests 10 famosos és que les persones que triomfen tenen molts punts en comú a l'hora d'escriure. Les lletres, tu igual si les... O sigui, tu i jo, que no tenim ni idea de grafologia, veiem les lletres i les veuríem totalment diferents d'aquestes persones. Les signatures també són diferents. Però un grafòleg que es fixa en coses que nosaltres no li donaríem cap mena d'importància va constatar que efectivament entre tots ells hi havia molts punts en comú. De fet, jo t'haig de dir que quan vam arribar a un acord amb aquestes persones, és un tema una mica delicat, perquè en una anàlisi grafològica surten punts forts, però també surten punts febles, poden sortir complexes, poden sortir traumes, surten, de veritat, o sigui, sembla increïble, però...
Sí, sí, clar, després has d'arribar, suposo que aquest acord és clar, què publiques i què deixes
clar,
de publicar.
Jo els hi vaig deixar molt clar, mireu, els primers que llegireu l'anàlisi grafològic sereu vosaltres, no patiu, i jo... A veure, us dono la meva paraula que fins que vosaltres no em doneu el vostre vistiplau, jo no em llegiré aquell informe grafològic que és molt personal. Si voleu canviar alguna cosa, li envieu un mail al Quim i el Quim esborra la part que vosaltres vulgueu. Bé, cap d'ells, cap dels 10, va treure ni una coma de l'anàlisi grafològic.
És a dir, no vau rebre cap correu en aquest sentit.
No, no. La gent supergenerosa, una passada. I jo, a partir d'aquella anàlisi, doncs, els hi vaig fer l'entrevista. I quan, a mesura que jo anava rebent aquestes anàlisis, jo li deia al Quim, però Quim, aquest grafòleg que ens està fent les anàlisis, perquè no era el Quim, vam agafar algú extern perquè fos encara més, que tingués com més entitat, no? Jo li deia, és seriós aquest home? I em diu, sí, sí, és un grafòleg reconegut. Dic, és que a veure, a totes les anàlisis posa més o menys el mateix. Diu, no, clar, és que aquesta és la gràcia. O sigui, la gent que triomfa no triomfa perquè sí. Triomfa perquè tenen unes característiques de personalitat, o sigui, tots ells són optimistes, són extrovertits, són persones que tenen una gran voluntat, són persones proactives, que les idees que tenen les posen en pràctica. Tots aquests són els elements d'èxit que són els que després analitza el Quim en la seva part. I els tenen tots,
I això que hi ha a la portada, Marta, són les signatures d'ells?
Això són les signatures, perquè la signatura és importantíssima des d'un punt de vista grafològic. La signatura, pel que jo he après de la grafologia fent aquest llibre i també la secció del Via Lliure, és el que et mostra el teu autoconcepte, el concepte que tu tens de tu mateix, com et mostres als demés. Totes les persones que fan una assignatura molt tatxada, les persones que hi ha, saps que hi ha persones que es tatxen el nom, fan com...
Dins l'assignatura, eh?
Sí, escriuen i es tatxen, o fan un cercle així al voltant. Tot això indica coses a nivell grafològic. Com més clara sigui la teva assignatura, com més clar estigui el nom, millor. Més bon autoconcepte tens. Com més et tatxis, més complexos tens. I si t'envoltes en algun cercle i tal, vol dir que ets una persona molt sensible que es protegeix al davant dels altres, que fa com una cuirassa. I aleshores vam pensar, doncs mira, té gràcia posar les signatures d'aquestes persones a la portada.
Joaquim Valls, grafòleg, creador del mètode Kimon, que ajuda a millorar la personalitat a partir de modificar l'escriptura. Molt bon dia.
Molt bon dia i bona lletra.
I bona lletra, bona lletra i bona vida.
Exacte.
Estàvem parlant amb la Marta, que et saluda, d'aquest mètode Kimon, d'aquests 9 mesos que es va posar en pràctica el Via Lliure amb 3 oients, que curiosament eren dones. No sé si passa això, sovint també.
Sovint, i suposo que els lectors principals del llibre també seran dones. Vols dir que... Perquè les dones llegeixen més, i això està estudiat.
Perquè llegeixen més, eh?
I segon, perquè la grafologia és curiosa i interessa també molt a les senyores.
Què té que no ens interessi tant als homes, exposar-nos a la grafologia?
Bé, jo crec que no és un tema tant de grafologia com de desenvolupament personal en general. La dona, al segle XX i al segle XXI, s'ha incorporat en ple dret a la societat, però, malgrat això, jo crec que continua havent-hi doncs, un cert complex. Jo veig en ensenyament, quan fixem una professora, es prepara extraordinàriament les assignatures i també a la universitat. Els millors alumnes són dones. La dona avui està molt preocupada per assolir el nivell que ja té, però que insisteixo, com que tradicionalment se li havia negat, doncs ara fa un gran esforç de desenvolupament personal i el segle XXI està clar que serà el segle de les dones.
Escolta'm, però no vols dir, Quim, que sou vosaltres una mica més caguetes? Amb perdó de la paraula, eh? Els homes no teniu més por d'enfrontar-vos a les vostres,
sí,
als vostres punts
coses
febles? Jo crec que les dones són més valentes amb aquest tema. Llavors,
sí,
què et dic?
Sí, les dones van més al metge, per exemple, no? Els homes, escolta, ja em passarà, sí, és veritat, tenim més por a tot el que sigui consultar-nos amb dins, els homes tenim més por. Per això les dones, si et fixes en un pati, els nens i les nenes, els nens són 11 contra 11 darrere una pilota, i les nenes estan en un racó parlant de les seves coses, de les seves intimitats, dels seus sentiments. Als homes ens costa parlar dels nostres sentiments, és cert.
Un cas curiós, Marta i Joaquim, que suposo que vosaltres us n'adoneu, o potser hi ha una intenció clara, és que analitzeu la lletra de 10 personalitats, 8 d'ells són homes i dues només són dones, la Pilar Rahola i la Irene Villa. Això per què?
Quan vam fer el càsting va passar això, no? Però potser t'ho contestarà millor la Marta.
No, mira, és que lamentablement ja, tu et poses a fer nom, o sigui, tu et dius, posa't a posar noms de persones famoses. Les persones que són molt, molt, molt famoses, tu fas un llistat i està molt desequilibrat encara. Encara que les dones siguin grans professionals, les que arriben realment a assolir una fama i un costat mediàtic, costa, o sigui, costa, encara, et trobes menys. Ja vam veure que estava desequilibrat, però va passar així, i de fet t'haig de dir que va haver-hi dues dones a qui els vam proposar de sortir en aquest llibre i que finalment no han sortit.
Dues dones més famoses.
Sí, que evidentment no, per respecte a la
ja
seva
no
intimitat,
els
no direm els noms.
Però hauria quedat desequilibrat.
Però hauria quedat més equilibrat. Elles estaven en aquesta llista inicial i finalment no ha pogut ser.
Potser com a aspecte positiu, després els homes ens exposem més, això que deia ara la Marta, i perdem aquesta por, veient que Andreu Buenafuente, Xesco Espar, Ricardo Fisas, Daniel Rojo i tot aquest seguit de noms masculins sí que ho han fet i no han tingut cap problema en que
en aquest sentit,
el que
sí.
Ens deia la Marta, Joaquim, tot publicat, sense enviar aquell correu electrònic que els vau deixar a opció.
Sí, 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 no van censurar res, eh? Han estat, com ha dit la Marta, molt bé, molt generosos amb nosaltres. I sí que és cert, els homes, com que ens perd la veritat, no parlo per aquests autors ni molt menys, però en general, parlar de nosaltres mateixos un cop hem superat aquesta vergonya inicial, doncs ens agrada, no? Parlar dels èxits, de les coses que hem aconseguit, està clar que ens agrada.
Quin famós o quina famosa ens sorprendrà més, Marta?
Ostres, potser a cadascú li sorprendrà una persona diferent. Depèn de la idea prèvia que tu tinguis sobre aquella persona. Jo n'hi havia alguns a qui ja havia entrevistat i per tant ja els coneixia prèviament, i en aquest sentit no em van sorprendre tant, i em van sorprendre aquells amb qui no havia parlat. Jo, per exemple, no havia entrevistat mai el Ferran Adrià, i va ser una persona que em va impressionar, o sigui, la capacitat estratègica que té aquest home, la claríssima visió de les coses, com ho expressa, i a més em va fer molta gràcia, perquè ell em va dir que ell havia fet el seu discurs, ell s'havia construït a si mateix a partir d'entrevistes. Diu, perquè tu pensa que a mi m'han fet milers d'entrevistes, i això t'obliga a generar un discurs, a dir, jo vull això, això i això, a clarificar idees. Diu, i és gràcies a les entrevistes.
Gràcies als entrevistats, també.
Exactament, em va fer molta gràcia. Però per altra banda, també és cert que l'altre dia ho comentàvem en la roda de... en la presentació del llibre que varen fer a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia, que personatges com el Màrius Serra, a qui jo ja havia entrevistat i que jo ja coneixia i que sabia que eren bellíssimes persones, a mi em va, no sé com et diria, em van tocar l'ànima per la seva humanitat, enorme humanitat. O sigui, és una persona, el Màrius, que com dèiem abans, ha hagut de superar la mort d'un fill, que jo crec que no hi ha res més difícil en aquesta vida que això, i que parlava de la seva vulnerabilitat amb una... no sé, amb una senzillesa, amb una proximitat que a mi em va emocionar. Jo vaig sortir d'aquella entrevista que dic, quin privilegi aquesta hora de conversa amb aquest home, de veritat.
I a tu, Joaquim, algun personatge...
Sí, jo que vaig llegir el llibre com a més relator, per tant, en això sóc com les persones que puguin ara comprar el llibre i llegir-lo. Uh-huh. A mi em van sobtar quatre coses. La primera cosa, a nivell general, que em va sobtar és que veiem els personatges, la Marta va treure dels personatges coses que difícilment trobes en altres entrevistes, perquè els entrevistava a partir de les arrels en lloc de fer-ho a partir de les branques dels arbres, és a dir, dels èxits visibles, no? I per tant, d'entrada, vaig trobar unes entrevistes molt diferents. En segon lloc, em va sorprendre molt que les persones que anomenem d'èxit tenen perfils molt diferents. Ens hem trobat persones joves, persones grans, persones que ens han fet a partir dels 50 anys, ens han trobat homes, ens han trobat dones, persones amb estudis molt cultivades, persones que s'han fet a si mateixes. Per tant, no hi ha un retrat robot de la persona d'èxit a partir, diguem, del que són les seves circumstàncies externes. La tercera cosa que m'ha sobtat és justament que hi ha un retrat robot a partir de les circumstàncies internes. És a dir, tots són empàtics, tots són optimistes, tots són perseverants, tots són extrovertits, tots més o menys, sobretot en públic, més que en la intimitat, gestionen bé les seves emocions, etc. I la quarta cosa que m'ha sobtat és alguns personatges concrets. I un és en Màrius Serra, que aprofito per felicitar-lo pel seu darrer Sant Jordi.
Exacte.
Perquè és una persona que s'ha construït a si mateixa d'una manera extraordinària. I ell explicava en el llibre que surt un psicotècnic quan era jovenet, que no va sortir massa ben parat, i en canvi avui denota una personalitat excepcional. I també m'ha sorprès molt Andreu Buenafuente, perquè és una persona que explica que ell diàriament fa exercicis cal·ligràfics. Quan serien aquestes les quatre coses que més m'haurien sorprès?
Sí, no deu ser molt habitual, no?, que el que fa l'Andreu Buenafuente, que ho
fem... S'està perdent molt, que t'expliqui el Quim, perquè això té conseqüències, eh? El fet de tenir tot el dia el mòbil i escriure a WhatsApp, que és molt còmode, que són avenços de la tècnica, que jo crec que s'han d'aprofitar, però el fet que es deixi d'escriure a mà té conseqüències, oi, Quim?
Sí, té conseqüències perquè la memòria està absolutament vinculada a l'escriptura a mà. Sempre poso el mateix exemple, quan estem aprenent un idioma, agafem el vocabulari i el copiem diverses vegades a mà. Això que ho fem d'una forma innata és molt eficient, és a dir, nosaltres memoritzem a partir de l'escriptura a mà. Les persones que no escriuen a mà deterioren la seva memòria. Què passa? Que si deteriorem la nostra memòria, el fet gravíssim és que deteriorem la nostra capacitat d'innovar i d'afegir valor, perquè la nostra memòria és una memòria de futur. Nosaltres tenim records de futur. Records de futur són precisament els projectes que podem portar a terme. No hi ha millora personal sense projectes i, per tant, sense memòria. Avui, que els nanos, els nois i les noies escriguin tan poc a mà, té unes conseqüències molt greus a mig i llarg termini, no ja per ells individualment, sinó per nosaltres com a societat. Perquè si alguna cosa ha de fer Occident és innovar i aportar valor, perquè hi ha altres àmbits emergents on la força del treball està a uns costos tan baixos que ni podem complir.
Doncs esperem que la gent que ens estigui escoltant en prengui consciència. Escolta, Marta...
Que prengui nota a mà.
Això, nota mà. Que prengui
exacte.
Nota a mà.
Res de teclat.
Això mateix.
Tu t'has mai exposat a la grafologia?
Mira, va ser a partir del llibre. No m'havia fet cap anàlisi grafològica. A veure, jo t'haig de reconèixer que una tentació que té tothom amb el Quim, quan tu el coneixes, és... Quim, digue'm, tu li entregues un paperet...
L'assignatura, ni que sigui.
Home, jo me recordo quan un dia que vam baixar baix a la ràdio al davant, estàvem prenent un cafè i li vaig donar uns apunts i ja em va fer ell una anàlisi allà in situ que jo ja vaig dir, no pot ser tot això que m'està dient. O sigui, em sortia el geni, per exemple, perquè quan el punt de la I, Quim, surt una miqueta més avançat, és que tens molt geni, però em va dir... Sí, però em va dir, l'aconsegueixes dominar bastant, o sigui, tens geni, però es nota que tens autocontrol... Em va començar a fer l'anàlisi, però no per escrit, és a dir, no ho vam fer així de manera seriosa. I aleshores, un cop teníem escrit el llibre, ja estàvem al final, havíem d'entregar el text, se'ns va acudir la idea de dir, escolta'm, per què no ens autoanalitzem a nosaltres? Tant tu, Quim...
La Marta és molt modesta, la idea és de la Marta.
Bueno, escolta'm, és igual de qui és la idea, l'important és que ho vam fer. Ens vam fer una anàlisi a correcuita, el Quim, per un costat, i jo per l'altre, i a més li vam entregar el grafòleg sense signar, eh? No ho vaig signar perquè no tingués pistes sobre...
No
sabia qui era. Simplement amb un tros de... res, amb un fragment escrit de 10 línies.
I un altre cop utilitzant un altre grafòleg que no fos el Joaquim.
Ah, exactament. El mateix que ens ha ajudat per fer el llibre, que és la Carles Díaz. I aleshores, al final del llibre, quan surt la nostra descripció, surt la nostra personalitat amb punts forts i amb punts febles. Igual que els altres, només faltaria.
És a dir, que ja veig que et va agradar, Marta.
Ai, sí. Jo ho recomano a tothom. El què? El què dius?
Em sembla que...
Un exercici d'estriptis.
Sí.
Que també hem d'escollar nosaltres.
Un exercici d'estriptis, deia.
I tant, un exercici d'estriptis.
Digues, Joaquim.
No, jo feia això que crec que és molt honest. La Marta va dir, home, ja que hem d'escollar els altres, nosaltres també hauríem de fer-ho. I em va semblar una proposta, a part de molt atractiva, doncs això, molt honesta, no? Està bé que també ens exposéssim a una anàlisi grafològica.
A veure, al llarg de la vida ens hauríem d'exposar tots un cop, com a mínim?
Bé, jo crec que hauríem de fer-ho periòdicament. Jo periòdicament em reviso la lletra. Un dia estàvem a casa la Marta, també amb la gent literària Lídia Baiana, que ens va ajudar a triar els personatges. A mi la lletra anava cap avall. La Marta se'n recordarà i va dir, estic passant una època complicada. Quan la lletra va cap avall vol dir que estàs amb ansietat, amb angoixa o fins i tot amb perill de depressió. I de fet, poc després, vaig passar uns dies molt dolents, molt propers a una depressió. Per tant, és molt bo anar-s'ho revisant, periòdicament tothom ho pot fer amb una inspecció ocular, mirant si la lletra es va amunt o es va avall. Quan les rengleres van cap avall, vés en compte perquè estàs passant una situació emocionalment delicada.
Exacte, si va cap avall és una mica que estem perdent força, no?, pel motiu que sigui.
Sí, i clar, ell recomana aleshores forçar-te a escriure una mica més cap amunt.
Agafar fort el boli.
Perquè, sí, o sigui, parlem de les rengleres, que apuntin lleugerament cap a dalt. Perquè si tu et forces... Això sembla increïble, però segons el Quim, que quan ho expliqui ell, té una conseqüència per el teu benestar, diríem, oi, Quim?
Sí, bueno, els psiquiatres l'han descobert fa molt, molt de temps, Henry James, deia que si ens forcem a somriure, ens alegrarem. No només quan ens alegrem somriem, sinó que podem fer-ho de forma reversible, podem fer-ho al revés. De fet, posar-se un llapis entre les dents que ens obligui a fer un gest similar al somriure... genera un estat d'ànim millor. Bé, jo ho faig a partir de la lletra. Si quan estem bé la lletra va cap amunt, podem fer-ho reversible. És a dir, quan estiguem malament, agafem la plantilla que els oients poden trobar al meu web, es posen la plantilla a sota, les rengleres van lleugerament cap amunt, la pauta va lleugerament cap amunt, i aleshores escriu sobre el problema que estàs tenint just abans d'anar a dormir amb aquesta plantilla i, primera, exorcitzaràs el problema, el trauràs fora de tu, per tant, dormiràs molt millor i, a més, li hauràs enviat al teu cervell un missatge de positivitat. Li hauràs generat una bona química que durant la nit et serà molt favorable. Això és absolutament científic.
Sembla màgia, això,
No he inventat res,
Sembla màgia, diu la Marta. De fet, ella ja en té gairebé un doctorat, em sembla, Joaquim, amb tu.
I he après molt amb el Quim, t'ho diràs.
Sí, estic acabant de la tesi doctoral que va sobre això i han fet l'experiment que era la clau de la tesi i ha sortit extraordinàriament bé. De 34 persones que van acabar la recerca, 32 van millorar més d'un 300% en les característiques, en les fortaleses per intel·ligència emocional de Martin Seligman. I les dues persones que no van millorar, diu la persona que ha fet el botat de dades, perquè, com sempre, m'he agafat un matemàtic extern perquè fos més escèptic, diu aquesta persona que no es creu que hagin tot el mètode. És a dir, han millorat tant les altres 32... que sospita que les dues que no han millorat és perquè realment, com que són uns exercicis diaris de 15 15 minuts, doncs, que no els han fet, que no han tingut prou força de voluntat per dur-los a terme, no?
Marta i Joaquim, aquest llibre on el trobarem? On el trobem ja a dia d'avui? Ah, pràcticament a tot arreu?
Pràcticament.
A llibreries, però s'hauria de vendre a farmàcies.
A farmàcies. Només els falta això.
Ja tenen cobrant l'euro per recepta?
Sí, això, cobrant l'euro per recepta, pobres. No, a les llibreries. A les llibreries es pot trobar perfectament, editat per Pòrtic.
Exacte, que no ho hem dit.
Sí. Bona lletra i bona
vida. A un preu que no arriba als 20 euros.
Sí, déu-n'hi-do per això, eh? Jo quan vaig veure el preu vaig dir, ostres, tu...
En e-book baixa una mica, el preu.
Sí, però no gaire. Això, perdona... Això
hauria de fer més.
Haurien de ser. Jo des d'aquí reivindico, i més igual que em posin aquí, que em critiquin des de l'editorial, crec que amb el format e-book, en què l'editorial s'estalvia tots els costos de fabricació, perquè no hi ha format paper, no hi ha edició, hauria de ser més barat, per favor, que baixin els preus.
14,99 és el preu
sí,
de l'e-book, 18,90 el que avui ens ha portat la Marta Cailà aquí a l'estudi. Molt ràpidament, pot ser un bon regal per Nadal o pensem més ja en el Sant Jordi?
Jo crec que pot ser un bon regal per Nadal. És, no, Quim? Ho vam pensar de fet de vendre-ho en aquesta època perquè
sí. És molt atractiu, perquè les entrevistes realment són molt diferents i crec que són de blanc llegir per les festes. I a més a més crec que és un llibre que traspua positivitat i optimista, perquè té bones notícies per les persones, no?
Joaquim
per tant,
Valls,
crec que és un gran llibre de Nadal.
Un bon llibre per Nadal, per la lectura, aquest Bona Lletra i Bona Vida, que avui ens han presentat Joaquim Valls i Marta Cailà al Sant Cugat a Fons. Moltes gràcies als dos.
Gràcies a tu.
I bon dia, i bones festes.
Gràcies igualment.